Cadena Cope presenta Converses Veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs aquí estem de divendres i amb les Converses Veterinàries amb el Col·legi de Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. Cada setmana parlem dels animals i ho fem amb els especialistes, amb aquells que bé saben, amb aquells que es poden aconsellar i que ens poden, doncs, donar les millors recomanacions. Aquestes són les Converses Veterinàries a COPE Catalunya i Andorra. I sense més preàmbuls, anem a saludar. I avui ens n'anem fins a casa Bet 24 a saludar la Lídia Linares. Lídia, com estàs? Bon dia.
Gràcies
per ser aquí amb nosaltres. La Lídia, que és una ja coneguda del programa i que sempre, doncs, quan tenim la sort de comptar amb la seva assistència, doncs la veritat és que aprenem moltíssimes coses. Però abans, per a aquells oients que vulguin situar la Lídia Linares, hem dit que es troba a Casa Bet 24, però hem de preguntar què és Casa Bet 24 i què feu, Lídia.
Efectivament, jo sempre ho explico així. Casa Bet 24 és un servei veterinari especialitzat en l'atenció a domicili. Per tant, fem les visites en la pròpia llar, on el vostre pelut està el més tranquil possible. Quina zona més o menys fem de radi? Si agafes de Girona com a centre, més o menys són uns 20 quilòmetres als voltants, val? Per exemple, arribem a Caldes de Malavella, arribem a Sal, arribem a Bescanó, arribem a Cassà de la Selva. Estic dient alguns exemples, eh? Sempre dic, davant el dubte, truqueu-nos i preguntem.
Molt bé.
I us direm si arribem o no.
I per trucar, on t'ho han de fer?
Mira, en el telèfon de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 8 del vespre, en el telèfon 669-18-10-01.
Fantàstic, 669-18-10-01, per contactar amb Casa Bet 24 i amb l'equip de Lídia Linares. Doncs, Lídia, dit això i un cop t'hem situat, si et sembla bé, volem parlar avui dels gats, perquè parlem molt, moltíssim dels gossos, que està molt bé fer-ho, però sempre hi ha oients que ens recorden que tenen gat i que volen que també, doncs, tinguem present els gats, que bé són moltíssimes les llars i els oients que tenim que tenen gats a casa. Et sembla bé?
Em sembla estupendo i, a més, perquè jo sempre ho dic, no? Us dona la sensació de que hi ha més gossos que gats, no? Com animal de companyia, de família.
Clar.
I no. Hi ha molts més gats que gossos, el que passa és que no es veuen, no? Moltes vegades, o sigui, tu veus els gats que surten al carrer, però hi ha moltíssima gent que té el que s'anomena el gat indoor, que és el gat d'interior, que aquest també hi és, té unes necessitats, i cada vegada, superguai, com dic jo, l'esperança de vida d'aquests gats, com que detectem de manera més precoç, que és el que vull parlar una mica en el programa d'avui, les malalties, doncs tenen una esperança de vida molt més llarga. Per tant, anem a parlar una mica, no?, del com detectar què li està passant, perquè teniu la mala costum, perdó dir-ho així, no tothom, no tothom, però de, bueno, el gat va fent, no?, el gat va menjant i va beguent, i de cop un dia et fot un baixón gran que és com, ostres, no està menjant, el veig molt malament, vaig a trucar al veterinari. I si jo sempre, quan arribo, dic, jo sóc molt de fer moltes preguntes, no?, per arribar, per tenir, com que l'animal no parla, doncs necessito saber moltes coses per poder arribar a un diagnòstic. I quan comences a preguntar al propietari, te va dient, ostres, ara que ho dius, sí que potser fa un any que li costava pujar al sofà, no? Ostres, sí que fa un any que bevia més aigua. Doncs aquestes petites cosetes són les que han de començar a cridar-vos l'atenció abans de temps. Vaja.
Clar. En definitiva, en el moment que veiem una cosa que surt de la normalitat, és un bon moment per fer la consulta veterinari, no? No deixar-ho passar.
No deixar-ho passar. Jo sempre dic, trucar al veterinari és gratuït. Sempre ho dic així, eh? Que a vegades potser sí que després la gent dirà, ostres, potser donem-li una ullada, no? Però
clar,
qualsevol cosa que t'acridi l'atenció, digue-la. Que quan dorm, per exemple, una malaltia força freqüent en gats geriàtrics és l'hipertiroidisme, no? És la glàndula tiroides, jo sempre ho explico així de manera fàcil perquè m'entengueu, torna boja i comença a segregar molta més hormona tiroidea, que l'hormona tiroidea, entre altres coses, la d'arranque o la que fa estar més actiu o menys actiu, val? I són gats que el propietari diu, ostres, ara que ho dius, perquè clar, tu com a veterinari arribes, no?, quan te truca per alguna altra cosa i dius, ep, aquest gat ha perdut pes. M'és igual. Sí, però jo pensava que era normal perquè es feia vell. No, la bellesa en si no aprima. Alteracions pròpies de la bellesa sí que poden aprimar, però sí que també tenen tractament si ho detectes a temps, no?
Uh-huh.
Per tant, és una cosa tan simple, no? El meu gat estava obès i s'està aprimant. Que bé, s'està aprimant perquè l'obesitat també és una malaltia. Però si s'està aprimant sense fer res, és a dir, que el gat menja igual, està actiu igual i tot bé, algú està passant per aquí, no? Potser el ronyó no funciona bé, potser això que et comentava de l'hipertiroidisme, potser hi ha alguna altra malaltia per aquí que està consumint calories que no hauria de ser-hi, no? Tot signa, encara que en algun primer moment digueu, ostres, és bo, no?, que s'aprimi en aquest cas en un gat obès. Sí, no t'estic dient pas al contrari, però potser és un signe de que està passant alguna cosa. Per tant, ep, Lídia, veig que el meu gat, això, allò, tu què n'opines?
Clar.
Que fa, és normal, no és normal?
Lídia, en quin punt el gat deixa de ser adult per esdevenir un gat geriàtric? On considereu que un gat és geriàtric?
Depèn la raça, val? Perquè hi ha les races gegants, com el que seria un Maine Coon, que és un gat que et pot fer fa uns 8 quilos, val? O hi ha els gatets més petits, però de tamany. Però jo més o menys te diria sobre una mitjana, sobre els 8-9 anys,
uh-huh,
un gat geriàtric.
I quina esperança...
Durant 16, eh?
Clar, però... és el que t'ha preguntat, per l'esperança de vida, no?
Això m'ho digueu molt, i és el que tornem-hi, no? Perquè tinc pacients de 16-17 anys i me diuen, aquests clients em diuen, quina és l'esperança de vida? I jo sempre dic, ja l'ha passat. Però ja l'ha passat, tots són mitjanes.
Clar,
no?
Clar.
Vull dir, perquè la mitjana de vida amb estudis dels gats o de la raça, ara canvio de gos un moment per fer un exemple, no? Per una raça gegant, tipus un pastor alemany, la mitjana siguin 11 o 12 anys, vol dir que se n'han mort amb 7 anys, però que també se n'han mort per arribar a fer aquesta mitjana, eh?
Clar.
Amb 18.
Clar.
Vull dir, quina és la mitjana? Potser, per dir-te alguna cosa, 12, 14 anys.
Mm-hmm.
Però repeteixo, tinc molts pacients felins de 17 anys.
Mm-hmm.
I estan bé. Amb cosetes, però bé.
Suposem que un dels aspectes fonamentals, i més en aquestes edats geriàtriques, és l'alimentació, no?
I tant. I tant. Tornem-hi, no? És el que tu em deies. A partir de quina edat un animal és geriàtric? A partir de... Tornem-hi. Hi ha la mala costum, també, de el gat menja el mateix tota la vida. I no, cada edat té les seves necessitats. Cada edat i cada tipus de vida i cada raça de gat té les seves necessitats energètiques, les seves necessitats de proteïna, d'hidrats de carboni i, sobretot, d'aigua. La gent no és conscient que hi ha molts gats que gairebé no beuen aigua, que la seva alimentació es basa en el pinso i, per tant, no s'hidraten. El gat, al contrari que el gos o al contrari que nosaltres, no tenen tan desenvolupat el sentit de la set, val? Ostres, me falta hidratació, se m'activa la set, vaig a beure aigua. Hi ha molts gats, una pregunta que faig molt en la primera visita és aquesta de... has vist el teu gat beure aigua? I no t'estranya que una enquesta que vaig fer a través de xarxes socials un dia, un 40% dels meus clients em deien no, doncs no és normal, el gat se l'ha d'hidratar. I si no vol beure aigua, per què tornem-hi? Hi ha gats que beuen el bol d'aigua i no els hi crida gens l'atenció, malgrat que el seu organisme necessita aigua, se l'ha d'estimular. Com? En fons d'aigua, hi ha gent que obre aixetes, i el gat quan beu... Els gats tenen més tendència a beure aigua de llocs on l'aigua circula. Val? Això també és molt evolutiu. Vull dir, és molt de... Perquè, clar, una aigua estancada pot ser dolenta, no? Tu saps, com a persona que li ha ficat aquesta aigua potable de l'aixeta en el bol al teu gat, però el gat això no ho sap, no? O després, si no, combinar dieta seca, que és el pinso, amb dieta humida, que són les llaunetes, per entendre'ns, o ja també anar a dieta barf, que ja ho hem parlat alguna vegada, val? Que així estimules més el consum d'aigua.
I un gat que no estigui ben hidratat, imaginem que pot tenir problemes de salut.
Clar, és que, de fet, la causa de mortalitat primària en gats és la insuficiència renal. Hi ha molts estudis, eh? I alguns estudis te diuen que és per A o per B, perquè realment crida molt l'atenció en comparació amb altres espècies, com els gossos, els humans o altres espècies. Molts gats moren per insuficiència renal. I alguns estudis tiren cap a aquest punt que t'estic dient jo, no? Que com que no tenen el sentit de la set tan desenvolupat, no beuen aigua. No beuen aigua, el ronyó segueix funcionant, però segueix funcionant, entre cometes, forçat, no? Durant tota la seva vida. I arriba un punt que diu, no puc, i és quan es manifesta aquesta, la malaltia que es diu insuficiència renal, no? Que és que el ronyó no està funcionant bé i no elimina les toxines pròpies del metabolisme de la proteïna com ho hauria de ser.
Si tinc un gat geriàtric, és convenient que el deixi sortir a voltar la nit o val més que es quedi a casa?
Vida normal. Si és un gat que ja sortia, deixa'l sortir. Jo sempre dic, no, aquest, per exemple, gent que viu al centre de Girona i es compra una casa amb jardí i el gat li reclama sortir. Aquí sí que sempre me truquen, què faig? A veure, és valorar pros i contres, també si hi ha una carretera molt circulada per vehicles a prop o no. Però jo sempre ho dic, un gat és més feliç sortint. Però té més riscos, també. Mm-hmm. Però si el gat és, tota la vida ha sortit, té 14 anys i té ganes de sortir, genial, senyal que té salut i sí que vol, si vol sortir.
Hi ha algun tipus de complement que calgui donar quan alimentari, quan es fan ja geriàtrics els gats, algun suplement, o no cal?
Perdó, en principi no. Tornem-hi, jo també recomano a partir dels 8-10 anys, depèn del caràcter del gat també, fer una analítica per saber com està aquell gat, no? I per començar a determinar, perquè a vegades el gat no t'ho manifesta, però ja té alguna coseta que no acaba d'anar bé. I si l'analítica surt perfecta, a mi aquella analítica me serveix per referència, per de cares als anys, si en faig més, mirar si alguns valors, comparar, vaig a analítiques, i mirar si alguns valors s'estan alterant. Si en aquesta analítica, si a nivell comportamental, per dir-te alguna cosa, veig que el ronyó comença a patir en l'analítica, o la glàndula tiroides no acaba de funcionar bé, o el fetge treballa una mica forçat perquè està una mica inflamat, o a nivell comportamental comences a veure que el gat ja no puja al sofà, està més, no té tantes ganes de jugar, que això poden ser signes que el gat comença a patir artritis o artrosis, doncs aquí sí que et planteges algun suplement. Però si tot va bé, segurament sí que canviaré l'alimentació en aquest gat geriàtric, a un pinso més especialitzat o una dieta bars més acurada, me refereixo, però clar, no fa falta cap altre suplement.
I un canvi de caràcter també pot ser un signe a estudiar, no?
I tant, i tant. És que les persones quan tenim dolor estem malhumorades, sempre ho,
oh, i tant.
Sempre ho resumeixes així, eh?
Oh, i tant.
Vull dir, no és que no sigui compatible amb la vida, no? Sinó que la vida és més feixuga quan algú té dolor. Doncs els animals iguals. Que el gat de cop es torni més agressiu, més que així, que potser seria la paraula, més que agressiu, tingui el caràcter inicial que tingui, algú està passant aquí. Val? Potser no és algú de salut, potser és més algú, a vegades també és algú més comportamental que ha canviat algun factor extern del gat. Però el dolor provoca canvis de conducta, l'hipertiroïdisme provoca canvis de conducta, la insuficiència renal, com que el gat treballa més forçat aquest ronyó, provoca canvis de conducta, també és un signe molt important a valorar en el gat.
Hi ha molts gats, molts que són d'interior, no? Per dir-ho així, que viuen a casa, que tenen sobrepès, perquè el sobrepès és un problema, doncs, lamentablement, doncs, que, exactament, que es pateix a totes les edats, no? Però i imagino que potser pels propietaris cal fer una reflexió, sobretot quan arriben ja aquestes edats veteranos, de poder posar aquest tema una mica en ordre, no? I comentar-ho amb el veterinari per estudiar una dieta convenient a l'edat, no?
Sí, jo sóc molt pesada amb aquest tema, molt pesada, torno-te a dir-ho, perquè un gat geria... O sigui, te trobes gats que haurien de pesar 4 quilos i en pesen 8. I clar, dins el cap del propietari és, només són 4 quilos, i dius, ei, és com si jo em pesés 120, no? Sempre, hola, Lídia, que exagerada que ets, i dius, és el doble. Vull dir, no estic fent cap exageració, és el doble, val? I això, a la llarga, és molt més complicat. És molt més complicat i té molts més riscos fer aprimar un gat de 10-11 anys que un gat de 5 anys, val? Un gat de 10-11 anys amb sobrepès pot tenir insuficiència hepàtica, conseqüència d'aquest sobrepès, lipidosis hepàtica. Si té signes de dolor a nivell articular, a nivell ossi, són molts més quilos a suportar. Per tant, jo, quan els meus clients, que sempre dic, vull veure el gat un cop l'any, val? Quan començo a veure, quan el pes, ho porto la balança al pes i començo a veure canvis de pes en pujada, és com ens sentem a parlar i fem una visita de nutrició, perquè dius, aquest gat no pot... Tots podem pesar una mica més, una mica menys, però no tolero. un gat amb sobrepès, per entendre'ns, perquè és que les conseqüències a llarg termini són pèssimes.
El gat geriàtric pot conviure amb altres gats o tindrem problemes quan es faci de convivència, quan es faci geriàtric?
Depèn. Vull dir, jo sempre dic, si tens un gat geriàtric i vols introduir un altre gat, el meu consell inicial és no posar un cadell, perquè són energies molt diferents, no?
Clar.
El gat geriàtric ja té els seus hàbits, ja té els seus costums, i de cop arriba un individu nou amb una energia brutal, unes necessitats energètiques brutals, anant al tema pinso, no?, que un anirà a menjar el pinso de l'altre i l'altre el pinso d'un. Però hi ha gats que són molt sociables. S'ha de valorar individualment.
Lídia, una pregunta innocent. En aquestes edats, els gats geriàtrics ja han gastat les 7 vides o encara els n'hi queda alguna?
Depèn. Tinc gats, t'hi juro, que n'han gastat 24.
Clar.
Que dic jo, que dius, ostres, que dius, li ha passat això, li ha passat allò, li ha passat tal, que sempre faig la broma de, bueno, en queden menys, en queden menys.
Clar.
I en canvi n'hi ha, tornem-hi, no?, que són gats, que són els que més pom fan, perdó dir-ho així, gats que dels 0 als 14 anys no els hi han passat res, el propietari és com, uah, tinc un gat supercat, no?, que seria un Superman, un supercat, i mai li passarà res. I els dona la sensació que quan tu els dius, ei, algun dia passarà alguna cosa, truca'm, algun dia passarà alguna cosa, truca'm, no? O tornem-hi, que per això estem parlant del que estem parlant avui en el programa. Ai, Lídia, és que ets molt exagerada explicant-me tot això, perquè a mi m'agrada molt prevenir, no?
Clar.
Doncs això, aquests gats que no han gastat 7 vides, no n'han gastat cap, perdó, potser en algun moment en gasten 3, però alguna que els hi passa. Vull dir que depèn.
Hi ha alguna raça especialment saludable en el moment de la geriatria?
No. Igual que en gossos, hi ha races més delicades. Ara això és la meva experiència personal, eh?
Uh-huh.
Hi ha races més delicades que altres. Tinc gats, l'europeu comú, que és el que seria el gat creuat, que amb 3 anys han començat a manifestar de tot, i gats de pura raça, que són màquines, que vull dir, no. Amb això, segons la meva experiència, t'he de dir que no te puc dir que aquesta raça sí, o aquest perfil sí, o aquest no. Més o menys tots igual.
Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
I sempre recomanar aquesta visita de control anual al veterinari, no Lídia, i sempre que faci falta, evidentment.
Efectivament, perquè així podem valorar més periòdicament si hi ha algun petit canvi o no.
Doncs Lídia Linares, des de Casa Bet 24, amb el telèfon 669-18-1001, estem eternament agraïts per les teves recomanacions, per tot el que ens has explicat i per tot el que hem après avui. I recordem que Casa 24, doncs, realitza servei veterinari a domicili des de Girona, 20 quilòmetres a la Rodona, per fer-ho una mica gràfic. Doncs, Lídia, si no hi tens inconvenient, ens agradaria que la propera setmana també ens acompanyis per parlar de moltes més coses que hem de preguntar de tema veterinari. Et sembla bé?
Encantadíssima.
Doncs t'esperem aquí a la COPE. Moltíssimes gràcies. Fins la propera.
A tu.
Tornem d'aquí 7 dies. Gràcies. Adéu-siau. Baby, 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 baby.